Són les 11. El 3 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Van existir realment les bruixes? A qui s'acusava de bruixa? Cap home estava sota sospita? Qui hi havia darrere les caceres d'aquelles dones? Tenim moltes preguntes, però per sort sabem també qui ens les pot respondre. Els creadors de Vosaltres les bruixes, que representa el Teatre Nacional, són aquí al Catalunya Nit. De seguida parlarem amb ells. I tornarem a passar per Sitges. Allà ens espera una persona que té una vinculació molt especial amb el festival. No només l'ha seguit com a periodista especialitzat en cinema, sinó que també l'ha dirigit. Només sé que l'Àlex Gorina ens vol explicar fins i tot alguna història d'Anthony Perkins i Norman Bates. I mentre preparem cada dia el Catalunya Nit, aprenem moltes coses i volem pensar que els nostres oients també, per això el fem en part. Avui tenim aquí dues persones a qui preguntarem, com sempre fem cap al final del nostre informatiu, què han après escoltant-nos. Però nosaltres també aprendrem segur coses d'ells, perquè venen amb una història sota el braç realment emocionant. Ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, com sempre, volem saber què és el més important que està passant a hores d'ara. Dediquem 5 minuts a saber de què hem d'estar pendents amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Israel estudia juntament amb els Estats Units la manera com respondre a l'atac de l'Iran de dimarts.
Una possibilitat que està sobre la taula és el bombardeig d'instal·lacions petrolieres de l'Iran, segons ha reconegut el mateix president nord-americà Joe Biden. El mandatari de la Casa Blanca s'havia mostrat contrari abans a un eventual atac contra infraestructures nuclears. A tot això, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha viatjat avui a Qatar en el marc d'una reunió de països àrabs per teixir aliances. En una entrevista aquí al Catalunya Nit, Luciano Zaccara, professor i investigador del Centre d'Estudis del Golf a la Universitat de Qatar, ha dit que Teheran ho té difícil per arrossegar ningú a un conflicte, però que mira d'aconseguir una altra cosa.
Lo que sí está tratando de hacer Irán es evitar que estos países de la región se pongan del lado de Israel en caso de una contienda más grande, que yo no creo que pase, porque nadie quiere extender el conflicto aquí hasta esos niveles.
Per cert, que el preu del petroli Texas ha disparat un 5% després d'aquestes paraules de Joe Biden sobre Israel i l'Iran.
En paral·lel, Sergi, s'intensifiquen els combats al sud del Líban, a la frontera amb Israel, mentre continuen els bombardejos israelians sobre Beirut.
Sí, Hezbollah assegura que està frenant l'avanç de les tropes israelianes i que els ha causat una quinzena de baixes. Israel, però, només reconeix 9 morts des de l'inici de la invasió. A les files de Hezbollah n'hi hauria almenys 60. Israel també ha atacat per primera vegada un comboi de la Creu Roja, una acció en què ha mort un soldat de l'exèrcit del Líban. Dels últims minuts recollim que almenys 14 persones han mort en un atac aeri israelià contra el campament de refugiats de Tulkarem, a la Cisjordània ocupada, mentre que ja han aterrat a Espanya les gairebé 250 persones provinents del Líban que formaven part de la primera fase d'evacuació del govern espanyol.
Doncs el govern espanyol i Bildu pacten prohibir les bales de goma, els retorns en calent de migrants i desbloquegen així la modificació de la llei Mordassa.
Esquerra i Sumar s'afegeixen a l'acord, que també inclou rebaixar les multes per ofensa a l'autoritat. La vicepresidenta María Jesús Montero demana a la resta de socis que s'hi sumin.
Empieza el momento importante, porque, por supuesto, hay que empezar otra vez la tramitación de la ley. Yo creo que los grupos políticos que se pronunciaron en aquel momento coincidirán en que los planteamientos que entonces hicieron siguen estando vigentes.
Junts i el PNB no hi tanquen la porta, però anuncien esmenes mentre que Podem veu l'acord insuficient.
I nova controvèrsia al govern espanyol, ara per la proposta de la ministra de Seguretat Social que la baixa mèdica sigui compatible amb treballar.
La mateixa Elma Sainz n'ha posat alguns exemples.
Por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, pueda incorporarse a trabajar haciendo, bueno, pues una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. O, en casos de pluriactividad, hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo, para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja ha deixat clar que no en vol sentir ni a parlar perquè ha assegurat a la xarxa X amb la salut dels treballadors no s'hi juga.
I a Girona, el jurat popular declara culpables els quatre acusats d'assassinar una infermera a casa seva el setembre del 2020, quan intentaven robar.
El veredicte conclou que la companya de feina de la víctima i el seu marit van traçar un pla per perpetrar el robatori, sabent que la dona tenia diners. Per portar-lo a terme van contractar dos homes, els autors materials del crim, que, fent-se passar per un pacient, la van lligar i escanyar. Les acusacions demanen 29 anys i 5 mesos de presó per als dos acusats d'assassinat i 9 anys i 5 mesos per als ideòlegs.
Molt bé, Sergi, doncs en plena nit ja estem al dia.
Que vagi bé.
I aquesta és la sintonia dels esports. Ara dediquem 3 minuts a saber què és el més important del món de l'esport. Avui no amb David Ubach, sinó amb Roger Arbosa. Bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, el Barça, que ha començat a l'Eurolliga de bàsquet amb mal peu.
Sí, ha debut amb derrota a la pista dels Alguiris de 7 punts, 74-67. El Barça ha anat sempre a remolc i ha arribat a perdre de 13. El tercer quart ha reaccionat i ha començat l'últim quart perdent de 2. A l'inici d'aquest últim quart, però, ha encaixat un 7-0 de sortida en contra. Aquestes són les valoracions del tècnic Joan Peñarroya.
Hem millorat el tercer quart, és evident. Al marge dels 7 punts que ha fet el rival, crec que la nostra defensa ha estat molt més agressiva, sí que hem fet algun ajust en les nostres situacions defensives. Quan hem empatat el partit hem tingut allà algunes situacions en les que no hem tingut encert i ens hem trobat amb la figura de Silvain Francisco, un jugador que segurament en la part ofensiva del rival ha decidit el partit.
Ha perdut el Barça també al Madrid. Ho acabem de saber fa pocs minuts a la pista del Bayern, 97-89.
Molt bé. Ara t'anava a dir, tinc una data marcada, que és el 19 d'octubre. Sí. Hi haurà assemblea de socis compromissaris. Això ja ho tenim. I hi ha també una mica de polèmica. És l'assemblea,
sí,
del Barça.
La punta B serà el dia abans del partit contra el Sevilla i serà de forma telemàtica. I això, el fet que sigui telemàtica, és el que ha comportat les crítiques de l'oposició. El president Joan Laporta defensa el format.
Serà el dia 19, serà telemàtica, perquè fomenta més la participació i és com nosaltres portàvem en el nostre programa electoral i com molts dels candidats portaven també en el seu programa electoral. Pensem, doncs, que serà més participativa i, a més, donada com està avui les instal·lacions del club, és la millor manera de fer-ho.
Dos temes principals a tractar en aquesta assemblea: l'aprovació del tancament econòmic de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. Laporta, que ha fet aquestes declaracions avui en un acte de la Fundació Cruyff, en el qual també ha repassat l'actualitat esportiva del club, ha valorat la feina de Flick, de qui diu que està fent un treball extraordinari, ha dit.
Molt bé, tenim també altres resultats, handbol, waterpolo i futbol.
Mira, el Mundial de Clubs d'Handbol, derrota del Barça al partit pel tercer lloc contra l'Al-Ahly egipci, 32-29. El tècnic blaugrana, Antonio Carlos Ortega, fa autocrítica.
No hemos estado ni mucho menos a la altura de las circunstancias. No hemos salido como deberíamos. Después lo hemos intentado un poco, ahí parecía que podíamos entrar el partido, pero no ha sido así. Estoy un poco bastante decepcionado, empiezo a ver a la gente bastante cansada también, he intentado tirar de algunos jugadores que necesitan minutos, pensando en los partidos venideros, y bueno, hay que reflexionar. Creo que no hemos estado a la altura de lo que es este equipo.
La final l'ha guanyat el Vesprem contra el Magdeburg 33-34 a la pròrroga. La Copa Femenina de Futbol, l'AM Lleida, ha eliminat l'Espanyol a la segona eliminatòria 1-2 a la pròrroga, i també avui ha començat la fase prèvia de la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo. El Terrassa ha guanyat a la piscina de l'Eger hongarès, anfitrió en aquesta ronda, ha guanyat 10-19. En canvi, el Catalunya ha perdut contra el Bullagmeni grec 17-5. Demà jugarà contra l'Espandau alemany i debutarà també demà el Sant Andreu a Atenes contra el Panionios grec.
Molt bé, Roger, doncs ja estem estrenats aquí en aquesta secció també. Moltíssimes gràcies. Vinga. Torna quan vulguis.
Gràcies, bona nit.
I demà més notícies esportives. Ja veurem si amb el Roger, el David Ubach, amb qui sigui. Moment indicat ara per saludar l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit.
Quina paraula ens portes avui?
Mira, avui et deixaré triar entre diferents possibilitats, perquè
parlo
de Girona, i tant l'etimologia com l'origen de la ciutat barregen una mica la llegenda i la història. Mira, Girona ve del llatí gerunda, nom d'origen preromà, segurament ibèric, que podria significar entrelundarius, que és el nom de l'actual riu Unyà. Però també s'indica com a possibilitat que derivés de l'hebreu Geren o Goren, que vol dir plaça, per l'altiplà on s'edifica el nucli antic de la ciutat. Sigui com sigui, tampoc hem d'oblidar la fundació llegendària de Girona que s'atribueix al gegant Gerió. I ara el festival Posa-hi tu l'accent, que s'ha fet aquest cap de setmana, a l'Espluga de Francolí, s'ha proposat un nou mapa de dialectes, i un dels subdialectes és justament el gironí, que fins ara s'englobava en el central. Els gironins diuen la fred i no el fred, embrutir i no embrutar, fressa i no soroll, no diuen canalla, diuen mainada, no tussen, estosseguen, mengen tomata, no pas tomàquet, beuen aigua per refrescar la llengua i fan servir els possessius masculins en mots femenins, la meu mare. I quan fan una negació fan servir construccions emfàtiques, poc que vindré, pas que t'ho diré. El que no tenen tan clar és l'obertura i tancament de les vocals, jo.
Moltíssimes gràcies, molt interessant. Visca
Bona
Girona.
Nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La vela recreativa és molt senzilla.
Entesos?
Davant la proa.
La proa.
Darrere la popa. Esquerra mirant a la proa és babord. Esquerra mirant a la popa, estribord. Queda clar?
Sí, sí, clar i català.
Genial.
Perdona, tribord què era?
Estribord.
Sí, sí, tribord, però què és?
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips, de 4 generacions, per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Molt aviat els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Divendres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És antic. Sí, és antic. El paper està tacat.
De què són aquestes taques?
Els marges estan malmesos.
Castigats pel temps.
Què representa el dibuix?
És una persona desmembrada.
És una dona, no?
Sí.
Doncs així comença Vosaltres les Bruixes, una obra de teatre documental que s'acaba d'estrenar al TNC i que parla de la cacera de bruixes a Catalunya.
Verge Maria de Montserrat, Verge Maria, ajudeu-me.
Bruixa, monsinera.
Senyor de Toral, ajudeu-me.
El text de l'obra és de Jan Vilanova, benvingut.
Hola, bona nit.
I la direcció de l'Alícia Borina, benvinguda al Catalunya Nit, de nou. hem de dir.
Sí, hola, bona nit.
A veure, Janna, tu que fas el text, comencem per tu. D'on et ve aquesta idea d'investigar el món de les bruixes?
És una trobada casual quan estudiava història, el grau en història, a la Universitat de Barcelona. En una assignatura optativa de l'últim any de la carrera me'n van parlar. I el xoc entre el que em pensava que creia que sabia de les bruixes i el que realment va passar va ser com un detonant per mi per voler saber més, i això va provocar que escrivís el meu treball de fi de carrera sobre les bruixes.
Clar, perquè sobre les bruixes tothom en sap alguna cosa, o s'ha disfressat alguna vegada, o ha vist una amiga que es disfressa, o ha vist alguna pel·lícula, però una altra cosa és la història. Tu vas anar a buscar a què havia passat amb les bruixes aquí, no?
Totalment, sí. Jo crec que això ens passa molt als que ens agrada la història, els que estudiem la història. De fet, hi ha un historiador britànic, el John Eliot, que diu que la funció social de l'historiador és desmitificar la història, no? I d'alguna manera és el que et passa quan comences a estudiar les bruixes, no? Que t'adones que, no sé, hi ha tantes coses que et pensaves que eren d'una manera i és d'una altra, no?
Una pregunta ja molt complicada, que llenço aquí d'entrada. Van existir?
La posició d'historiador i meva és que no. Mai va existir, mai van existir les bruixes, mai ningú va fer un aplec a la nit trobant-se amb el diable i jurant-li fidelitat, ni va cometre cap dels crims a les quals van ser acusades aquestes dones.
Veig que, per exemple, hi ha documents que parlen de bruixes, i veig que un dels més antics és un de català de les Valls d'Àneu, que és del 1424, si no el més antic, no?
Correcte. És, de fet, avui dia el document més antic que conservem a Europa, per tant, al món, que legisla contra les bruixes, és aquest document que fas esment, que just ara enguany fa 600 anys de la seva redacció a les Valls d'Àneu. El senyor de les Valls d'Àneu i els prohoms de la vall es reuneixen perquè citen en el document que s'estan cometent uns crims enormes envers Déu i la dita vall, en els quals pues, hi ha una sèrie de persones de la comunitat que van de nit amb les bruixes a robar els infants de les mares i matar-los.
Per tant, estem parlant ja de començaments del segle XV. Què és el que vas trobar un cop tu et poses a investigar?
Clar, el primer, i allò que et deia, que coses que et xoquen... Clar, jo em pensava que les bruixes sempre havien existit, i no. És a dir, apareixen en un moment de la història, no? Llavors aquí et ve la primera gran pregunta, és el per què. Per què, no? Realment es necessita, jo crec, que una tesi, com és el cas, per cert, faig l'incís, de l'historiador Pau Castell, que tenim aquí, que és la persona fonamental a partir de la qual hem treballat nosaltres, perquè els seus casos, les seves investigacions són la base de la dramatúrgia de la nostra obra. Però, per tant, les bruixes no sempre van existir, i perquè, per exemple, hi ha territoris que estan plens de bruixes, com és el cas de Catalunya, i territoris on no hi ha bruixes, com és el cas de Castella, no?, durant 300 anys.
Clar, això és molt curiós. Aleshores, tu comences a investigar què és el que es deia sobre aquestes dones. Parlem sempre de dones?
No. Aviam, en el còmput global, durant 300 anys a tota Europa i Amèrica, el conjunt final és d'un 85% de dones, 15% homes. És molt majoritari el tema de les dones, i sobretot es va feminitzant a mesura que passen els anys. Tanmateix, hi ha territoris on la majoria dels acusats són homes. No se sap ben bé per què passa això. Però el tema és que la bruixeria també és un fenomen molt local. Molt local, i és difícil generalitzar. Però sí que, evidentment, el conjunt, i això és important dir-ho, és un crim contra majoritàriament les dones. I la imatge que acabem tenint al segle XX, que és un estereotip del que va acabar sent considerat una bruixa, és eminentment, bueno, és femení. O sigui, és la dona aquesta, no? La dona amb tots els atributs, no?, que tenim, de la dona segurament vella, amb el nas no sé què, cabells llargs, desordenats, que parla estrany, tot això.
Heu arribat a trobar algun patró de qui s'acostumava a acusar de bruixeria?
Realment hi havia hagut, diguéssim, la idea de que hi ha aquesta idea, no?, de les, que s'havia anat sobretot contra un tipus de dones que eren les dones sàvies, les dones que tenien els poders de curació en la comunitat i les cures. El que es veu avui dia amb la investigació més recent és que, i de fet és potser més depriment, és que en realitat al final, en un moment de cacera, qualsevol podia caure. És veritat que els perfils socials més desafavorits o amb menys protecció dins la comunitat i eren més propensos a ser assenyalats i, sobretot, a no poder-se defensar amb garanties i, per tant, acabar sent considerades bruixes.
I eren persones que actuaven diferent o que podien tenir alguna mena de trastorn o no? Simplement les assenyalaven o passava alguna cosa al poble o el que fos i buscaven algun culpable? Què acostumava a passar?
El que acostuma a passar, el que veiem és que, i de fet es veuen en els grans episodis de cacera, que hi ha moments de pics de cacera, sempre van... els precedeix un moment de calamitat, de crisi, sigui climàtica, sigui de pesta, de morts. Però en un àmbit més petit i local, pues això en un poble comencen a... Bueno, es moren 5-6 criatures... i de sobte es pregunten què ha passat, veuen unes marques al cos, diuen això és mala gens que te l'han tocat. Això ve també de molt abans, és a dir, la idea de que hi ha uns esperits malèfics nocturns, normalment femenins, que poden atacar els dorments, era una cosa molt extensa i que se'n va a la nit dels temps, vull dir que són cultures molt atàviques que es barregen amb el cristianisme també, no?
O sigui que, per exemple, si la Covid que hem viscut hagués passat fa molts anys, algú hagués buscat bruixes al darrere, segons com.
Totalment. I, de fet, jo en recordo que em va posar la pell de gallina un moment que vaig veure unes guixades que van aparèixer, va sortir una notícia d'una infermera i al portal de casa seva, vés-te'n d'aquí perquè... Ah, sí? tu ens pots portar el virus, no? I vaig pensar, és el mateix mecanisme, i això és algo que amb l'Alícia hem parlat molt, no?, de que si té sentit fer aquesta obra no només és per obrir una finestra al passat, sinó per com ens ressona avui dia, com què ens està dient, no?, del comportament humà, que això no ha canviat, no? Aquesta necessitat d'assenyalar algú quan hi ha una crisi, quan hi ha un problema, i de buscar solucions i respostes fàcils segueix sent vigent.
Sí, acabem canviant el nom, però el mecanisme d'acusació pot ser exactament el mateix. Una altra cosa que em sorprèn és que hi ha documentació dels judicis, fins i tot.
Totalment. Això és l'altre gran detonant d'aquesta obra de teatre, que és en la estudiant història vaig començar a llegir els processos judicials. Què són els processos judicials? Són unes actes escrites per un notari que estava present als judicis i que prenia nota de tot allò que es deia durant el judici. Això vol dir que tenim una transcripció dels diàlegs, com avui dia ja també, no?, algú que pren nota. Allò a mi em va semblar un material dramatúrgic brutal i realment és... tens aquesta sensació de ficar-te a sobte i viatjar al passat en un moment, no? I a partir d'aquí es construeix la dramatúrgia.
Són interrogatoris com aquest.
De què vau parlar? Em va dir que per manament del senyor jutge ell em posava a presó.
Vas parlar d'alguna altra cosa amb ell?
Li vaig dir que em sabia greu estar presa per l'amor que tinc a les meves filles, que tindran mala reputació, i també per la meva honra i la dels meus parents.
Què vol dir que per l'honra dels teus parents et sap greu estar presa?
Doncs que mai més ni els meus parents ni amics em miraran amb bons ulls.
Alícia, en quin moment tot aquest material del Jan veieu que aquí hi ha una obra de teatre i que val la pena fer-la i portar-la a l'escena?
Doncs el Jan em va explicar que tenia aquest projecte que feia temps que pensava que era molt interessant de fer-se. Quan me'l va proposar, el text en si encara no estava construït. Ell em va explicar doncs, el fenomen de la cacera de bruixes aquí a Catalunya, i justament perquè, de la mateixa manera que li va passar al Jan, jo també vaig descobrir que no en tenia ni idea del que havia passat i que em semblava que era un forat negre en la nostra història molt gros i que valia la pena treballar per visibilitzar-lo. El tema em va semblar molt interessant i a partir d'aquí el Jan em va començar a ensenyar alguns exemples de les transcripcions dels judicis i una mica com podria funcionar la dramatúrgia i vaig pensar que valia molt la pena fer-lo.
Uh-huh. A l'obra són sis actrius que fan diversos rols, no? Arxiveres, bruixes, acusadores. Per què ho heu escollit, aquest mecanisme de sis actrius que van fent tots els papers?
Doncs perquè, a veure, en l'obra surten una quantitat de personatges que és impossible tenir una actriu per cadascun. Vam triar sis dones justament per visibilitzar que sí que és un crim de gènere, que és un crim majoritàriament contra les dones, i per aquest motiu vam voler que totes les actrius fossin dones i que fos un espectacle molt femení des de l'escena. I amb sis actrius és el que podíem tenir, però són suficients per fer tots els diferents personatges. El que era molt important és fer-los tots, és a dir, posar-nos en la mirada de totes les persones que participen en un procés per bruixeria, no? Des de les persones acusadores, les persones víctimes, la cort, que són els que jutgen... O sigui, que es posessin una mica en totes les perspectives, en totes les mirades possibles per sobre del fenomen. Sí.
Els noms dels personatges i tot són reals? Són sí. Els que hi ha a les mateixes actes?
Sí, sí, són els personatges, les persones reals que apareixen en els documents.
Molt bé.
És molt fort pensar que el que estan dient les actrius en escena és unes paraules que fa 600 anys, 500 o 600 anys, algú va dir, no? És molt forta aquesta sensació, és un impacte que a nosaltres també ens costa cada dia.
Sí. Amb el pas del temps, no sé si la imatge que ens ha quedat de les bruixes, ara aquesta és molt bruixa, si encara té aquest enigma associat, és a dir, si quan parlem de bruixeria, i per això encara es fan més que el que esteu fent vosaltres, que és com una obra real, sinó que es va a la fantasia, continuem pensant en màgia, no? Moltes vegades quan pensem en bruixes i art. El que vosaltres heu fet és una cosa molt més documental.
És una obra documental perquè parteix dels documents reals i els textos que apareixen en escena són majoritàriament, provenen majoritàriament d'aquests documents, tot i que el Jan ha fet una mica, hi ha una dramatúrgia, hi ha uns personatges que els llegeixen, que també tenen veu. Però la proposta, justament, juga amb tot aquest imaginari col·lectiu que tenim sobre el món de la bruixeria, que no es correspon a la realitat del que va ser la cacera, històricament, però que, en canvi, d'alguna manera va envaint l'escena i la transforma, d'alguna manera, com la que la posseeix, també, no? Igual que... com una mica per art de màgia, de bruixeria. Aquest imaginari col·lectiu va posseint l'escena. Per tant, entra també en joc.
Uh-huh. En el món dels acusadors, és a dir, les acusades gairebé sempre eren dones, en el món dels acusadors, els que assenyalaven, eren sempre homes o això ja hi havia aquí una mica de tot, la societat en general?
Hi havia de tot.
Hi havia de tot i sí que és veritat que tendeix a haver-hi bastanta denúncia entre les dones, però per un tema de que socialment els espais socials estan molt compartimentats i les dones es barregen amb les dones, els homes amb els homes. Llavors, normalment, les tensions socials, que més tenien a veure amb el tema de les cures, de demanar favors del veïnatge, de cuinar, de netejar, coses així, era constantment, evidentment, entre les dones, perquè era qui s'ocupaven d'això. No? Llavors, allà hi havia un espai de tensió important, però el que veus en els judicis que en darrera instància tot el poble comença a parlar i parlen del que se'n diu la fama pública, no? La fama és fonamental en aquella comunitat, ho hem vist, no? Els processos tota l'estona la gent diu jo no li he vist fer res, però diu tothom que és bruixa i mala persona, no?
Sí, ningú ho havia dit, però tothom podia acusar, no?
I després passa una cosa també molt important, que és que moltes de les acusacions provenen de... les persones acusades eren torturades perquè confessessin, perquè era l'única manera, com que el crim no existia, l'única manera de demostrar-ho, de demostrar el crim, era a través de la confessió de la persona acusada, no? I les torturaven fins que confessaven. No tenien opció. És a dir...
Era un mecanisme de tortura...
Era un mecanisme de tortura que fins que no confessaven no parava, per tant no tenien opció. I a més les obligaven a acusar o a delatar altres còmplices. I també fins que no delataven no paraven de rebre tortures, per tant acabaven acusant. Per tant, també moltes acusacions, moltes denúncies provenen d'aquesta situació en la que elles, sota tortura, doncs es veuen obligades a a delatar altres persones.
Sí, i això jo crec que lliga amb allò que us deia al principi, de, hi ha territoris plens de bruixes, hi ha territoris que no hi ha bruixes en 300 anys, cas de Castella i en contraposició a Catalunya, Anglaterra en contraposició a Escòcia, per exemple, i se sap que els territoris on hi ha sistemes judicials amb més garanties per les persones acusades, com és el cas de Castella, per qüestions que ara s'allunyen del temps que tenim, no hi ha casos, no hi ha sentències perquè no se sustenten els casos, no hi ha hagut cap crim, no hi ha cap prova, no hi ha cap testimoni, només en territoris on s'aplica sobretot el turment de forma molt generosa, s'obtenen les acusacions, no?
I dintre de Catalunya hi ha un mapa especial de bruixeria, alguns llocs on la cacera fos més alta o no? Hem parlat abans de les Valls d'Àneu, però no sé si el Pirineu, el Pedraforca...
En el final, després de 300 anys, podem dir que el territori està molt repartit, molt repartit. O sigui, hi ha bruixeria, cas de bruixeria per tot arreu. Sí que és cert que al principi potser... Perquè és que, bueno, ben bé, sembla que un dels primers focus de bruixeria al món on apareix és el Pirineu, la zona del Pirineu. I en tot cas, allò que deies abans, no, de la idea que ens ha quedat de la bruixa avui dia, no? El Pau Castell, l'historiador aquest que va fer un gran treball i també un treball etnogràfic a principis dels 2000, ell va anar a entrevistar els Pirineus a gent gran de més de 90 anys, i quan aquestes persones eren petites, allà al Pirineu encara hi havia bruixes, eh? Però n'hi havia, però que te deien no, la d'aquesta... I una d'elles, en un poble del Pallars, tenia el mateix nom que una ancestra seva de feia 500 anys que el Pau Castell havia vist un document d'un judici. Per tant, aquella família, la Rugall, la Margarida Rugall, pobra, durant 500 anys aquella família va ser assenyalada com les bruixes del poble.
Un cop tortura i acabaven confessant, què els passava a aquestes dones?
Doncs eren executades.
Sí, sí.
El ja no pot matisar una mica més, però majoritàriament eren executades.
Sí, sí, totalment. La majoria són executades. Alguns casos de desterraments, que és l'altra pena, així que, però la immensa majoria de casos, execució, perquè al final és un homicidi i a l'època un homicidi és execució, segura.
Abans has parlat d'aquest imaginari cultural que s'ha anat construint, no?, de dona una mica gran, el nas una mica punxegut, amb arrugues, vestides de negre, allò de l'escombra, li hem arribat a trobar el punt?
Sí, bueno, la idea d'aquesta, de l'objecte de l'escombra com un element volador, fixeu-vos, això és un bon exemple de com la idea que tenim avui dia de la bruixeria prové sobretot dels últims 150 anys i sobretot dels autors del segle XIX romàntics que recuperen la figura de la bruixa i la construeixen i, de fet, la idealitzen en certa manera. La idea de l'escombra com un element de transport volador ve més del nord d'Europa. Aquí la forma de volar i de transportar-se a les bruixes era a través amb els ungüents, que s'aplicaven suposadament a aixelles i pubis, normalment, i amb una fórmula màgica, que la més extesa i que més apareix als processos, és pic sobre fulla. Llavors diuen, vaig dir pic sobre fulla i vam volar a l'aplec diabòlic. I la seva manera. El tema aquest de la bruixeria, que és una d'aquestes coses que a mi em va xocar, és... Això, hi ha una realitat cridanera que tots coneixem, no? És aquesta dels aplecs, dels vols, del diable, de les orgies, de les trobades... I quan comences a estudiar aquest tema... t'adones que hi ha una realitat molt més trista i prosaica i banal del dia a dia d'aquestes comunitats, i el que veus és un clima de por i de dolor i una necessitat de trobar el culpable dels mals que assolen aquell grup humà.
Això sí que està plenament vigent. Es parla molt ara de teatre documental, Alicia. No sé si hi ha un boom o no. Tenim, per exemple, Nadia, la Villarroel, que explica la història, la mateixa Nadia Gulam. Hi ha hagut La Manada, Jaurí, El Sasso...
Sí, hi ha un boom ja des de fa uns anys, no és tampoc d'aquest any. Ja fa temps que el teatre documental es va tornar com a posar de moda, entre cometes. Jo no sé dir exactament per què, però jo intueixo que té a veure molt amb la existència de les xarxes socials. En el moment en què les xarxes socials entren en joc i la gent comença a posar la seva vida, no?, i la frontera entre realitat i ficció es trenca, d'alguna manera coincideix amb el moment en el que la realitat entra molt a l'escenari a través d'aquesta forma de teatre documental. I jo crec que ha de tenir alguna cosa a veure, però...
I a tu t'agrada, oi, aquest gènere?
A mi m'agrada el gènere, el que passa que a mi m'agrada molt la metàfora en el teatre. Trobo que l'escenari és un espai on fer metàfora, i llavors a mi el gènere del teatre documental m'agrada, però m'agrada molt les posades en escena poètiques.
Molt bé, ahir veu estrenar, va anar bé?
Va anar molt bé, sí? Sí, molt contents.
Es pot veure al Teatre Nacional Sala Petita fins al 3 de novembre, oi?
Correcte, ni gira ni pròrroga, s'ha d'anar ara.
Doncs ara és el moment, vosaltres les bruixes. Fins al 3 de novembre. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho també aquí al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a tu.
Fins aviat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
6 de novembre de 2022.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Passen 5 minuts de 11:45. Els dijous aquí acostumem a tenir algú que es diu Gorina. Avui hem tingut a l'Alícia Gorina. L'Àlex no el tenim a l'estudi, però tot té una explicació, perquè està en un escenari que segurament se sent també força seu. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Avui t'havíem d'enxampar Sitges, eh?
Efectivament, i a més és curiós, eh? Perquè ara he estat sentint a l'Alícia, de manera que et sento tu, que estàs a Boston i jo a Califòrnia, com deien en aquella pel·lícula, i és una mica bruixeria. Jo mai he acabat d'entendre com la veu humana es pot traslladar d'una punta a l'altra, o com podem veure imatges de l'altra punta del planeta en directe en un telèfon mòbil. Per mi això és bruixeria,
per mi també.
I d'això va el Festival de Cinema de Sitges.
I tant, i tant. Pensava, imagina't aquesta gent del segle XV o XVI que els hi posessis de cop una pantalla i veiessin algú amb qui poguessin parlar a tants i tants quilòmetres.
Estimat Manel, no dubtis que seríem torturats i seríem... Després seríem cremats o penjats, eh? Per culpa d'aquestes meravelles que hem inventat.
I tant que sí. Com ha anat a veure aquesta estrena aquí a Sitges amb Presents de l'Steven Soderbergh?
Doncs sí, estic a Sitges, he estat d'inauguració avui, he estat la nova pel·lícula del director de Sexe, mentides i cintes de vídeo, no sé si recordareu aquell
tant,
film
sí.
Triomfal, que va guanyar l'Oscar per Tràfic i després va fer pel·lícules tan comercials com Ocean Eleven, etcètera, no? Erin Brockovich, per exemple, també era seva. Per tant, és un director potent, que ha vingut al festival, ha estat avui aquí, ha presentat la seva nova pel·lícula, és una pel·lícula de por, efectivament, també de màgia, i és una pel·lícula semi-semi, eh?
O sigui, no t'ha acabat de matar del tot, eh?
És una pel·lícula de fantasmes, és una pel·lícula d'una família en una casa on hi ha presències, això ho hem vist moltíssimes vegades. La gran gràcia de la pel·lícula és que la càmera, que la direcció de fotografia és el mateix Steven Soderbergh, es belluga gràcies a la fotografia de síntesi avui actual d'una manera absolutament volàtil, com si fossin papallones, no? I els ulls de l'espectador són els ulls de la presència, o sigui, som nosaltres que fem por i som nosaltres que veiem el que té lloc a la casa. Això és molt interessant. El que passa és que jo crec que el guió està poc currat i realment no vas massa enlloc.
Doncs,
o sigui que no ha estat
guió,
precisament
no...
la millor inauguració del festival que jo podia imaginar.
I com s'hauria d'haver inaugurat això, a veure?
Doncs, per exemple, amb Joker, Folia 2.
Joker Folia D hauria d'haver inaugurat, però no ha inaugurat. Per què?
És curiós. És una pel·lícula, una de les pel·lícules de l'any del cinema fantàstic, és una pel·lícula de Todd Phillips, el mateix que va fer el primer Joker, amb Joaquin Phoenix de protagonista, acompanyat de Lady Gaga, i s'estrena demà als cinemes. Llavors, qualsevol hagués imaginat que el dia anterior, com a Cannes o com als altres festivals, grans pel·lícules es presenten al festival i l'endemà ja estan en les pantalles. Era la pel·lícula d'inauguració. Sigui millor o pitjor.
I per què no, i per què creus que no ha sigut?
Jo crec que no ha sigut perquè hi ha una tensa, o diria jo, no encara prou resolta actualment, relació del festival amb les multinacionals americanes, que són les que porten aquests títols, com aquest, i que no veiem en el festival en els últims anys. Clar que és un festival que fa una recerca de cinema d'autor molt interessant i d'autor de cinema fantàstic molt interessant. Però és estrany que per la inauguració no hi hagi aquest Bailar en l'oscuritat, que no és de Lars von Trier, perquè és la mateixa història de l'altre film, però en format musical. És a dir, és una dualitat mental total. És un film maníac musical, és un deliri compartit, com si fos un pas de dansa, que en el fons, en el fons, en el fons, no és estrany, perquè el creador del personatge del Joker, evidentment, és Bob Kane, i és un dels creadors dels superherois que tots són esquizofrènics. Agafes a Batman i és una doble personalitat. Agafes a Superman i és una doble personalitat. Agafes a Spider-Man i és una doble personalitat.
Sí, sí.
Joker també, efectivament. I fer un Joker absolutament terrorífic i, a continuació, un Joker en format musical és una doble personalitat i també una esquizofrènia. En fi, no és una pel·lícula resolta de meravella, però hagués estat una bona inauguració pel Festival de Sitges, clar. És veritat. I vull aprofitar, per dir-vos que demà, a banda d'aquesta pel·lícula, no perdeu de vista Los destellos de la Pilar Palomero, guanyadora del Premi a la millor actriu i actor del Festival de Sant Sebastià, Patricia López Arnaiz, i un repartiment molt bo, Antoni de la Torre fent de Malalt Terminal. Ens fan una aproximació al que és la proximitat familiar a les persones que s'estan morint. És superemocionant, està fet amb una delicadesa increïble. Després, una altra pel·lícula que es diu Crossing, una pel·lícula sueca, però en realitat turca, perquè el Levan Akin és un director turc instal·lat a Suècia, que fa una pel·lícula sobre una dona gran que busca la seva neboda, que és un transsexual, i que acaba descobrint un món que desconeixia absolutament, del que acaba sent absolutament solidària i, a més, entusiasta, i una interpretació meravellosa. I, finalment, una pel·lícula documental terrorífica, aquesta també hagués pogut estar a Sitges, que es diu Saturno, de Daniel Tornero, que és la història de l'avi del director de la pel·lícula, que és un avi que està viu i que era un abusador d'infants.
Ostres.
I que ell entrevista i que no es justifica ni demana perdó, i que, a més, filma tota la família i les conseqüències que ha tingut a la família del director el fet de que el seu avi fos un abusador de nenes i nens. Llavors, realment, és una pel·lícula superben feta i que posa la pell de gallina. O sigui, de tot. M'ha encantat aquesta pel·lícula.
Molt bé, l'apuntem, Saturno.
Saturno es menja els seus fills. Pintura de Goya. Queda
és
clar,
veritat.
No?
I tant.
Doncs vinga, anem a Dràcula.
No em diguis que Dràcula també volta per aquí Sitges.
Sempre ha voltat. No ha faltat mai un Dràcula en cap edició, o vampir en cap edició del festival. De fet, l'auditori del Festival de Sitges, tal com el coneixem actualment, es va inaugurar amb Dràcula de Francis Ford Coppola, de qui parlàvem la setmana passada.
És veritat.
A Megalòpolis, però en format tràiler. No es va veure la pel·lícula, es va veure el tràiler per primera vegada al món. I, en realitat, és molt fort. Aquest festival va inaugurar l'auditori aquell any amb Els 10 manaments de Cecil B. DeMille amb Charlton Heston. Poca conya. Perquè, clar, és una pel·lícula absolutament fantàstica. O si no, lo de les plagues d'Egipte ja m'ho explicaràs, o l'aparició de Déu cremant a la muntanya, o la veu de Déu sonant... En fi, és cinema fantàstic total i absolutament.
Totalment, sí.
Hi ha una declaració de Roger Corman sobre Coppola, que va... Roger Corman era el productor que el va descobrir, va estar a Sitges moltes vegades, jo el vaig entrevistar, li vaig preguntar, curiosament, ara mort, ara fa 2 o 3 mesos, quina era la personalitat de Coppola, i va dir això. Coppola.
Francis Coppola has a feeling for the epic. The screenplay he wrote for Patton was a brilliant screenplay, and the 3 Godfather pictures he wrote and directed were also wonderful films.
O sigui que li agrada l'èpica, Coppola deia ja, eh?
Doncs fixa't bé, perquè realment El padrí és èpica, jo no mai ho hagués dit, però no. Potser sí que també la podem considerar una pel·lícula èpica, una història de la família que ve de Sicília, s'instal·la als Estats Units, tira endavant fent una màfia. És una conquesta d'un paradís, no?, en definitiva.
Sí, sí, ben mirat, sí.
I moltes altres pel·lícules seves ho són, i per tant sempre m'ha agradat aquesta visió de Roger Corman, personalitat que Sitges va reconèixer i que ens ha deixat fa poc, i que jo li vull fer un homenatge com al festival l'ha fet, dedicant-li el festival actual. En el diari del festival, avui, hi ha In Memoriam, Roger Corman, en primera plana, absolutament. És una de les notícies del dia, un dia que no hi ha hagut moltes pel·lícules. He vist també Eye the Executioner, una pel·lícula d'acció còmica feta a Corea d'un director molt jove, Ryeong Seung-wan, molt divertida i que planteja molt bé els problemes de la policia actualment quan ha de competir amb les xarxes socials i amb els líders d'opinió dels informatius de les televisions i ràdios, perquè a veure qui troba el serial killer abans. I la pel·lícula està bastant bé, està bastant bé. També he vist una pel·lícula molt xula, Desert Road, de la Shannon Triplett, que debuta en el cinema, una noia que es perd en el desert i que de cop i volta comença a entrar en el dia de la marmota i on comença acaba i on acaba comença, que també és molt fantàstic. És, de moment, les millors aportacions del dia. Però, en fi, jo, si de vosaltres fos, i encara tingués l'oportunitat de trobar una entrada, m'aniria directament a veure algunes pel·lícules catalanes. Mariposas Negres, d'animació del David Baute, una pel·lícula sobre el canvi climàtic amb tres dones de protagonistes de diferents punts del món. Centaures de la nit, de Marretxa, el de l'Arbre de les Cireres i Petit Indi, que és rodada al monestir de Poblet, en blanc i negre, un fotògraf sec que es reuneix amb secs. I, en fi, és una pel·lícula misteriosa i absolutament al·lucinatòria. O, per exemple, l'Apocalipsis Z, del començament al final, del Carles Torrents, amb una epidèmia planetària de zombis molt ben rodada, que sorprendrà tothom. És a dir, que jo apostaria per les catalanes immediatament.
Molt bé.
I si heu d'anar a pel·lícules d'una altra mena, doncs... mira, si feu una de Doors i The End, us portaré a la final del món. En sèrio? Està sonant?
Està sonant. És que tu demanes i nosaltres ho fem. Sí, sí.
Apocalipsis Now, sí, Coppola. Això sí que era èpica. Bé, doncs us dic uns títols. No m'enrotllaré gaire. Feu-me cas.
Va,
o sigui, si
apuntem.
Teniu una mica de confiança, Sauvage, de Claude Barras, animació perfecta. El segon acte de Quentin Dupieux ja s'està veient. És la que va inaugurar Canes i és una pel·lícula molt divertida de cinema dins del cinema. Sanatorium, una pel·lícula d'un fill que busca el seu pare ingressat en un sanatori de Polònia. Fa molta por. I una que es diu Night Silence, que és polonesa, i és la història d'un fill que busca el seu pare tancat en un sanatori, i també fa molta por. Començo a pensar que a Polònia tenen un problema mental bastant important.
Podria ser.
Finalment, La substància, que és una pel·lícula de la Coraline Farjà, amb la Demi Moore, que és una dona que intenta mantenir-se eternament jove i s'acaba convertint en un monstre. No vull fer spoilers, però és una de les pel·lícules més radicals i divertides de l'any i més crítiques en la societat. I Robot Salvatge, que està trencant la taquilla als Estats Units, és una altra pel·lícula d'animació absolutament meravellosa. En fi, estem psicòtics ja per Sitges. Per això us porto Anthony Perkins. Quan va venir a Sitges, va dir això.
The resemblance between me and Norman Bates.
Ser identificado con Norman Bates era una experiencia más dolorosa o más difícil para él antes de ser un hombre casado y padre. Ahora que su vida, su estilo de vida ha cambiado evidentemente, sabe distanciarse mucho más de toda esta carga del personaje.
O sigui que Norman Bates havia perseguit el pobre Anthony Perkins, però al final va saber conviure-hi amb una mica de distància, eh?
Evidentment, aquí també ja tenim un cas... O sigui, Norman Bates és esquizofrènic total. És Norman Bates és la seva mare, això per començar. I després és Anthony Perkins i Norman Bates. I Norman Bates va perseguir Anthony Perkins i Anthony Perkins va perseguir Alex Gorin l'any 1986.
Et va perseguir?
Quan el va tenir al Festival de Sitges i jo era l'encarregat de cuidar-lo, i volia mitjons, iogurts i Maria, o sigui, en aquest ordre. Mitjons perquè se'ls havia oblidat als Estats Units, iogurts perquè només menjava iogurts per alimentar-se, i Maria perquè li calia fumar a tota hora del dia. I aquí va anar al carrer del pecat a buscar Maria per Anthony Perkins. Bueno, això...
T'hi va enviar tu o què?
ens va enviar uns quants, però jo vaig formar part del comitè Pro Maria,
oh,
que és el nom del premi del festival, per cert. En fi, molts records, com el rei Harryhausen traient els seus ninots màgics d'una maleta que no volia deixar enlloc perquè no li destrossessin ni robessin el retiro, que ha tancat, l'han tirat a terra, i estan renovant absolutament aquest any el clàssic del festival. O, tres anècdotes divertides. Santiago Segura perseguint Àlex Gorina per Sitges quan era director, perquè jo no li volia programar els seus curtmetratges, Emilio i Perturbado, i me'ls portava a la cabina dels cinemes i els feia projectar contra la opinió del director, que era jo.
Et deia, passa, o sigui, Perturbado, passa Perturbado, Àlex.
Sí, jo sí que estic pertorbat de pensar que sí, al final som molt amics, però no li volia donar la primera oportunitat a Santiago Segura. Realment no vaig ser profeta en aquesta terra. I, bueno, Quentin Tarantino amb una cambrera de l'hotel amagat a l'habitació mentre arribava de, sense avisar, la seva companya Mira Sorvino, l'actriu de Poderosa Afrodita, i havia d'anar a treure'l del llit a ell i a la cambrera perquè Mira Sorvino no els pillés infraganti, en una escena també de suspens bastant important. Jo, quan vinc a Sitges, no puc evitar. Se m'omple el cap d'anècdotes. És una història...
Sí, sí, un dia m'agradaria venir aquí amb tu, que me n'expliquis,
sí?
In situ, i tant.
Escolta, demà no tens temps, o si no demà passat?
Demà segur que no, perquè em tindràs aquí atrapat, però demà passat no descarto, eh? Demà passat
jo
sí que
vindria. Jo tinc una franja molt bona de mig matí a primera hora de la tarda on no hi ha cap pel·lícula que no hagi vist. Per tant,
doncs,
si vols, et faig un tour operator.
Vinga, això sí que és un guia de luxe pel Festival de Sitges. Va, vinc, i el dijous que ve la secció serà el resultat de la trobada d'aquest dissabte a Sitges.
O sigui, Califòrnia ve a Boston. Val,
exacte.
Molt bé, d'acord, seràs benvingut.
La muntanya es mou. Molt bé, doncs quedem a Sitges. Quedem a
Sitges
dissabte.
Moltíssimes gràcies.
Fins ara, que vagi
bé. No pararé de veure pel·lícules per vosaltres. Bona nit.
Moltes gràcies.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Se'ns acaba el dijous i aquí tenim a dues persones que ens han estat escoltant atentament i ha arribat el moment de saber qui són els dos, avui dos oients misteriosos del Catalunya Nit. Doncs són el director i un dels testimonis del documental Grisú, la tragèdia de Fígols, que és a punt d'estrenar-se. De fet, serà dimarts que ve, el Sense Ficció. Són el Manuel Pérez i el Xema Gómez. Benvinguts els dos. Bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta que faig és si heu après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit. Hi ha algú que us hagi cridat l'atenció? Xema, tu, endavant.
La veritat, no? Sobretot el que m'ha agradat és això d'aquesta obra de teatre documental sobre bruixes.
La bruixeria, això crida l'atenció, sí. Sí, perquè una cosa és el que tenim allò, el mite, el que es diu, la fantasia, i l'altra és la història real del que van patir, sobretot moltes dones, i durant molts anys. I tu?
Coincideixo totalment amb el Xema, més enllà de que també hem sabut que n'hi ha rates tan grans com chihuahuas a Barcelona.
Sí, déu-n'hi-do, això també sobta, és veritat. Escolteu, ara els que aprendrem serem nosaltres, jo i els oients. D'entrada, què és el Grisú? Què és el Grisú?
El Grisú és un gas que n'hi ha pràcticament a totes les mines, o a la totalitat de mines. El que passa que la quantitat d'aquest gas és el que determina si aquest gas és perillós o no, i la perillositat d'aquella mina, no?
Uh-huh. I l'any 75, a les mines de Fígols, què va passar, Manuel?
Doncs l'any 75 va haver-hi una explosió de grisú a la mina Consolació, on van morir 30 miners, i era una mina que teòricament estava qualificada de primera categoria, això volia dir que no era grisuosa. I sí que és cert que a la història d'aquella mina no n'hi havia hagut cap accident de grisú.
I de cop hi ha aquesta gran catàstrofe. Xema Gómez, el teu pare era un dels minaires que va morir.
Sí, el meu pare va ser un dels 30 que van morir en aquest accident.
Uh-huh. Com us el van explicar?
No ens el va explicar ningú, ens ho vam trobar. Jo estava al col·le.
Tu estaves a l'escola i què va passar?
Va fer 8 anys Llavors, al migdia, ens quedàvem a dinar i els altres que anaven a casa doncs venien una mica més d'hora per jugar abans d'entrar. Llavors van venir alguns nois que deien que havia petat la mina. Clar, llavors va tenir com una mena de pàlpit, no? Una estona més tard, que ja estàvem a classe, piquen a la porta i apareix un dels meus veïns, que era minaire, Agustí, i em demana que vingui per marxar. Clar, llavors jo aquí ja vaig veure que havia passat alguna cosa, i a mi. Vam anar a buscar la meva germana, més petita, 6 anys, i ens va portar a casa d'uns cosins que tenien un nen de la nostra edat, per que nosaltres demanàvem la mama, on és, la iaia... I, bueno, vam estar allà tota la tarda i la nit, i fins a l'endemà, cap al vespre, que ens van portar a casa de la iàvia, on hi havia l'àvia i la mare. Bueno, la imatge de veure-les era... Hòstia, nosaltres pensàvem... Jo tenia molt clar, la meva germana no. El cosí aquest del meu pare, que era un senyor minaire gran, molt, no gran, o sigui, molt gros, clar, quan jo li vaig ja apretar, dius, què ha passat, no? I clar, aquest senyor plora i m'abraça i em diu, és que el teu pare ha mort. Però jo ja ho sabia, perquè tot allò...
Clar, la situació
volia,
era...
Volia una confirmació, no? Llavors l'endemà, al vespre, quan anem a veure la mare i l'àvia, doncs clar, és tota la casa plena de gent, allà al fondo, l'àvia, la mare, amb mirada perduda... En un primer moment no ens va ni reconèixer, perquè estava com anada la mare, i bueno, aquí una abraçada i tal, però bueno, llavors aquí és com comencen una mica a explicar-nos alguna cosa. En aquella època no s'explicava res, i menys uns nens, però bueno, ja teníem una composició de...
Clar. En un minut, si hem d'explicar el perquè del documental, és perquè tota la veritat fins ara no s'ha sabut, i potser encara no se sap de ben bé què és el que va passar, perquè hi ha un intent fins i tot d'acusar els minaires de si estaven fumant i que per això hauria esclatat el gas.
Sí, la documentació que jo tenia sobre aquesta història era molt escassa i n'hi havia diferents versions, entre elles una que semblava que els ventiladors no havien funcionat correctament el cap de setmana prèvia a l'accident, i una altra que era molt estendida, no? que n'hi havia miners que fumaven a la mina i que potser això havia estat la causa. Llavors van venir el Xema, l'Emili i el Marcelí, que són tres fills, i em van explicar que portaven molts anys treballant, investigant el que va passar allà, perquè les seves mares els havien dit que allò havia estat una injustícia, perquè aquesta empresa, aquesta mina, mai havia estat declarada com responsable d'aquest accident. I llavors el documental el que pretén és donar llum a la recerca d'aquests tres fills que busquen, pues, això, la veritat del que va passar en aquella mina.
És una història molt emocionant que recomanem a tothom que miri el Sense Ficció del dimarts. Unes mares que van educar soles a molts fills, són 30 famílies en la mateixa situació, i que elles potser van haver de mantenir un silenci a mitges, que els fills potser ara ja volen saber una sèrie de veritats que es poden intuir en aquest documental. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Sabeu que això va passar l'any 75, no? El meu pare va començar a treballar aquesta mina el 76. O sigui que jo també sóc fill de minaire de les mines de Fígols. I feel the light in the city that you like. Aquesta setmana ens acompanya al fil de la mitjanit Fontaine's DC i un tema del seu últim disc. Aquesta cançó és In the Modern World.
Bona nit, sóc la... To go dreaming
right by. I com sempre, cedim l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Aquesta nit es tracta de dues persones. Demà ens tornareu a trobar aquí a les 10 de la nit.
Bona nit, sóc l'Albert Adrià, cuiner i propietari del restaurant Enigma. I avui és un dia molt especial per mi, perquè sóc una de les persones que dona suport a la campanya organitzada per Acció contra la Fam aportant el nostre granet de sorra en aquest 15è aniversari de Restaurantes contra l'Hambre.
Soc en Jordi Savall. Demà me'n vaig de viatge al Canadà per començar una tournée de concerts als Estats Units que ens portarà de Quebec a Montreal, Chicago, Seattle i Berkeley. En aquesta tournée presentarem un programa entorn de les músiques de Claudio Monteverdi i la seva revolució barroca i músics altres contemporanis d'aquesta època. Tornarem a Barcelona cap al dia 14 i el dia 16 presentarem un programa de bellíssimes sinfonies de Schubert, Schumann i Bruckner que presentarem en la inauguració del nostre cicle El so original a l'Auditori de Barcelona. Són sinfonies molt poc conegudes, les de Schumann, interpretarà per la primera vegada a Barcelona, i la de Bruckner, amb instruments d'època. No us ho perdeu, són músiques extraordinàries.